Al matí, amb Mireia Sanz.
Quim Torra ja és el 131è president de la Generalitat. D'aquesta manera, l'acord entre Junts per Catalunya i Esquerra i l'abstenció de la CUP han permès aturar el compte enrere per convocar eleccions. Ara és el rei Felip VI qui ha de signar el nomenament de Torra, que de moment avui farà roda de premsa conjunta amb l'expresident Carles Puigdemont des de Berlín. L'escenari obre algunes incògnites i molts elements d'anàlisi, dels que traiem punta en conversa amb l'analista Pau Canaleta. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Pau, parlàvem fa mesos, posàvem noms damunt la taula i deies que no hem d'oblidar que el procés sempre ens sorprèn. En el cas de Quim Torra, ha estat una sorpresa per tu?
Sí, sí, sens dubte. De fet, segurament ningú hagués ficat sobre els noms que estarien a una travessa, no? És cert que a mesura que va avançant el procés i a mesura que el 22 de maig, que era la data límit per configurar govern, abans que es convoquessin eleccions, doncs els noms anaven cada vegada reduint i, per tant, va sorgir amb força el de Quim Torra, però mesos abans era imprevisible.
Clar, per l'oficialitat de Torra com a president, ho dèiem ara, falta la signatura del rei i la publicació del document oficial de la Generalitat. Creus que arribarà al llarg del dia d'avui o ho faran gruar?
Jo crec que sí que arribarà. És a dir, el fet en si, les condicions que es va demanar per tal que hi hagués un candidat efectiu, doncs era bàsicament que no tingués cap problema amb la justícia derivada del procés, i en aquest sentit Quim Torra, doncs, compleix. Per tant, el fet de que serà president i que seguirà tots els tràmits, ja no tinc cap dubte.
Uh-huh. Com interpretes el fet que la primera actuació, o que la primera actuació pública, diguéssim, o la primera roda de premsa pública compareixença del nou president de la Generalitat sigui una roda de premsa conjunta amb Carles Puigdemont des de Berlín?
Bueno, jo ho veig molt lògic, tal com han anat els esdeveniments. Recordem que Quim Torra, qui el designa, bàsicament per voluntat pròpia, és el propi Carles Puigdemont, i el fet del discurs, no, i de tot, no només la provisionalitat que se li dona al càrrec, sinó l'excepcionalitat i el temps de que sigui un període que sembla ser curt, i bàsicament amb el missatge legitimista, fa que aquesta trobada tingui molt de sentit. Per tant, jo trobo que és, bueno, esperable i previsible.
Però a Quim Torra no li convindria, en certa manera, marcar a perfil propi?
Bé, segurament li convindria. El que passa és que per això es necessita cert temps. No estem acostumats a, i això sovint es diu, no?, que quan algú arriba al càrrec, doncs de seguida agafa el rol institucional i que, per tant, les tuteles no acaben de funcionar, no? Això en part és cert, però hi ha dos elements. Un, es necessita temps, i dos, normalment qui és càrrec del president de la Generalitat normalment controla el partit. O, si més no, té importància i pes dins el partit fins al punt que després acaba controlant el partit. En aquest cas, no es donen cap de les dues condicions. Segurament més endavant Quim Torres agafarà més perfil propi, però l'element de control del partit i de, no només de control, sinó d'esdevenir el lideratge polític, doncs està lluny de tenir-lo en aquests moments, i per tant la figura de Carles Puigdemont encara té una ascendència molt gran dintre tot l'univers, podríem dir, de Junts per Catalunya, PDeCAT i l'ex Convergència.
Clar, i a tot això s'ha de conformar el nou govern, i els mitjans de comunicació i els articles d'opinió que hi llegim el que apunten és que és un govern que també ha dissenyat Carles Puigdemont pràcticament en la seva totalitat.
Bé, no només Carles Puigdemont. Jo crec que aquí hi ha un altre element que, a diferència del que va passar en l'anterior legislatura, aquí hi ha també la negociació entre dos grans partits, no?, entre Esquerra i Junts per Catalunya. Per tant, és obvi que Carles Puigdemont ha dissenyat part d'aquest govern, però ha estat pactada amb un soci que gairebé té la mateixa força com és Esquerra Republicana, que gestiona el 80% del pressupost de la Generalitat, no?, les seves conselleries. Per tant, no és només Carles Puigdemont qui ho designa.
Uh-huh. I el paper d'Esquerra en aquest govern quin ha de ser? Perquè sembla que Junts per Catalunya estaria per restituir consellers, doncs, exconsellers que estan empresonats, com és el cas, doncs, de Jordi Turull, de Josep Rull, però sembla que Esquerra tindria una altra parada com ha de ser aquest govern, no? Si més no, pels noms que hi ha damunt la taula.
Sí, jo crec que Esquerra el que voldrà és intentar gestionar, aixecar el 155 i governar i tornar una certa normalitat. Si bé és cert que això costarà, i serà molt interessant el paper d'Esquerra Republicana en contrapès de Quim Torra. Bàsicament, perquè ja ho vam veure en el Parlament en aquestes dues sessions d'investidura, el desgast que patirà per part dels comuns, fent referència, doncs, a qui lidera en aquest cas el govern, doncs serà important. I el rol d'Esquerra Republicana serà molt interessant en aquest sentit.
Apuntaves tu ara el 155, Esquerra vol treballar per treure aquest 155. A priori, quan s'aprovava el Senat, aquest article 155, el que es deia que quan hi hagués govern, s'acabaria. Sembla que el Partit Popular i el PSOE estarien per aquesta via, però que Ciutadans està demanant doncs, mantenir aquest 155. Què creus que passarà?
Bé, perquè hi ha una pugna entre el Partit Popular i Ciutadans. I Ciutadans, amb el tema català i amb el 155, veu la manera d'erosionar el govern espanyol i el Partit Popular. Jo el que crec que passarà és que el 155 s'aixecarà. Ara és un precedent que mai havia passat i que ara s'ha vist doncs, que es pot aplicar i que tampoc ha passat gaire cosa. Per tant, jo crec que el que faran és estar molt amatents a aixecar el 155, a aprovar els pressupostos de l'Estat i un cop s'hagi aprovat tot, doncs, fiscalitzar el govern de la Generalitat i en cas que faci alguna il·legalitat tornar a aplicar el 155.
Clar, de fet, ara apuntaves un altre aspecte que et volia preguntar, no? Perquè la política catalana ha marcat i molt també la política a Madrid, diguéssim, al Congrés dels Diputats, amb el PNB no veient clar aprovar pressupostos mentre hi hagués aquest 155, tot i que sí que els ha donat el primer pas del tràmit parlamentari. Creus que ara amb el nou govern, en certa manera, Rajoy respira tranquil?
Jo crec que Rajoy no respira tranquil, bàsicament pel perfil del nou president. Sí que podrà aprovar els pressupostos, que això és molt important. De fet, és el més important, i un cop aprovat els pressupostos, doncs, vulguem o no, la gent catalana tornarà a marcar la gent espanyola. Tenim en compte que anem a unes eleccions europees, autonòmiques i municipals d'aquí a un any, i que també la legislatura espanyola tampoc està gens clara. Per tant, podríem estar en un moment clau del nou cicle polític electoral, i per tant tot el que succeeixi a Catalunya, doncs, com hem vist, afecta moltíssim a la política espanyola. No s'entén el creixement de Ciutadans a nivell espanyol sense a la clau catalana.
Mm-hmm. Es parla d'aquesta macrovotació el maig de l'any que ve, autonòmiques, municipals,
europees,
sí, sí, exacte, sí. I fins i tot es podrien sumar les catalanes, perquè sembla que no hauria de ser una legislatura
exacte.
Molt àmplia, pel que deien, no?
Exacte, i depèn de quins siguin els resultats, tampoc podria ser gens descartable que signifiquessin un avançament espanyol de les espanyoles. Per tant, és evident que estem en un moment en què tothom s'hi juga molt i que tot està molt connectat. I, per tant, tothom intenta doncs, que li afecti el menys possible, però que afecti és inevitable.
Moltes gràcies per atendre'ns, Pau Canalet, analista polític. Gràcies per ajudar-nos a entendre una mica tot el que passa. Que vagi molt bé.
Igualment, gràcies a vosaltres.
Al matí, amb Mireia Sanz.